Bon dia, és l'1 i 5 minuts de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Reduir, reciclar i recuperar és el lema de la festa que aquest diumenge se celebrarà a la plaça de Pere IV, una iniciativa impulsada per tres entitats veïnals del municipi que compta amb la col·laboració d'institucions i altres associacions de Ripollet. La festa de les tres R's està pensada per difondre de manera lúdica la necessitat de reduir els nostres residus i de desfer-nos d'ells de manera mediambientalment sostenible. Una tasca aquesta de conscienciar, que com veiem no ha de ser sempre responsabilitat dels que governen, sinó que també és important la implicació del teixit associatiu per tal que reduir, reciclar i recuperar sigui una realitat. I la festa de les tres R's serà com no un dels protagonistes de l'info d'avui divendres 17 d'octubre. Coneguem ara la resta de notícies de la setmana amb els titulars. La Verema organitza una festa infantil per inaugurar les instal·lacions. Laia Prats. Serà demà dissabte al matí i hi haurà xocolata, contes i música. S'elabora un estudi sociodemogràfic del Vallès Occidental. L'objectiu de l'estudi és donar a conèixer quines són les característiques més rellevants de la població vallesana. Es constitueixen noves parelles lingüístiques. Un total de 24 parelles lingüístiques es van constituir ahir al vespre en un acte organitzat per l'Oficina de Català. Durant el mes d'octubre s'ha iniciat la segona fase dels treballs de regeneració del bosc dels Pinatons. La regidoria de Medi Ambient va voler impulsar aquests treballs després de comprovar l'estat sanitari en què es trobaven aquests arbres. Alumnes de Santa Coloma visiten el molí d'en Rata. El molí fariner de Ripollet és tot un referent per les poblacions properes, ja que és un dels pocs que queda a Catalunya amb aquestes característiques. El Teatre Auditori acull una marató de cinema d'humor. A partir de les 7 de la tarda de dissabte es visionaran 3 pel·lícules d'humor. L'entrada és gratuïta. El club de futbol Ripollet s'enfronta al Mollet. Després de molts anys torna la rivalitat entre els dos equips del Vallès. I a l'entrevista d'avui parlarem de la festa de les 3 R's. Serà amb Antonio Jiménez, un dels organitzadors d'aquesta festa.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, a través de l'Observatori de Nova Ciutadania, ha editat un informe sociodemogràfic del Vallès Occidental. L'objectiu de l'estudi és donar a conèixer quines són les característiques més rellevants de la població vallesana, així com els trets més bàsics de l'estrangera i com aquesta ha evolucionat en els darrers anys. Francina Ricard.
El document s'ha elaborat a partir de les dades del padró municipal d'habitants de cada municipi de la comarca, actualitzat el dia 1 de gener de 2008 i que ha facilitat la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya. Segons el president del Consell Comarcal, Antoni Rebolleda, amb aquesta informació es pretén fer front d'una manera eficaç i eficient a les necessitats dels municipis, dotant-los dels recursos suficients per tirar endavant aquells serveis més demandats pels seus ciutadans. L'Observatori de la Nova Ciutadania neix a mitjans del 2004 en el marc del Pla Comarcal de la Nova Ciutadania del Consell Comarcal, amb l'objectiu de comptar amb un espai de treball per tal d'analitzar els creixements canvis registrats a la comarca en l'àmbit poblacional.
El passat diumenge, 12 d'octubre, una quinzena de persones van participar a l'homenatge que va convocar Esquerra Republicana al monòlit commemoratiu davant de l'Ajuntament, que recorda els 5 ripolletens que van morir durant el feixisme.
A l'acte van participar els fills de Tomàs Caballero i Josep Dacia, dos dels caiguts, a més de Pere Aragonès, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. A l'acte celebrat a 3:15 PM es va llegir un manifest en contra del feixisme i de record als 5 caiguts, i posteriorment es va fer una ofrena floral al monòlit.
Aquesta setmana el Partit Popular ha demanat a través d'una nota de premsa que s'acabin les obres del camp de futbol de l'Industrial el més aviat possible.
El comunicat dels populars també mostra la seva preocupació per l'endarreriment de la instal·lació de la gespa del camp i demana que estigui enllestit per la pròxima temporada de Lliga. Per últim, afegeix que el camp requereix millores dels accessos i del sistema d'il·luminació del camp.
I davant la paralització de les obres de l'aparcament del Parc del riu Ripoll i de la residència per la gent gran, el Compromís per Ripollet ha demanat a l'Ajuntament que s'obrin expedients sancionadors contra les empreses concessionàries.
El grup de l'oposició vol així que s'apliquin les indemnitzacions pertinents per la paralització de les obres, així com que s'insti a les constructores a continuar-les adjudicant-les a una altra empresa si no ho fan en el termini reglamentari. En relació a aquestes afirmacions, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, ha assegurat que l'equip de govern vetllarà pel compliment de la normativa urbanística vigent. Martín ha volgut aclarir que Ripollet no és aliè a la situació general creada al voltant de l'àmbit de la construcció que afecta a l'execució d'algunes de les obres que actualment estan en marxa al municipi, com és el cas de l'aparcament del riu Ripoll i el centre d'atenció integral per la gent gran. Pel que fa a la construcció de l'aparcament del riu Ripoll de l'hotel, l'equip de govern ha rectificat les afirmacions del COP Compromís per Ripollet, assegurant que no és cert que les obres de l'aparcament estiguin aturades i les de l'hotel avancin a bon ritme, ja que totes dues obres estan paralitzades. Martín també va destacar el fet que el COP Compromís per Ripollet mostri preocupació pel ritme de les obres d'aquest servei, tot i el seu desacord amb la seva creació. Per últim, la regidora d'Urbanisme afirma que mentre els dos partits de l'oposició, el COP Compromís per Ripollet i el Partit Popular, s'ocupen de crear alarmisme entre els veïns i veïnes de Ripollet, difonen informacions inexactes de l'equip de govern continuarà treballant de valent i amb fermesa.
L'obra social Caixa Sabadell va iniciar el passat dimecres 15 d'octubre un nou cicle de xerrades dirigides a fomentar la felicitat de la gent gran. Es tracta de la novena temporada d'aquesta activitat amb quatre xerrades que enguany s'emmarca dins del programa Gent Activat de la Regidoria de Serveis Socials. La resta de sessions s'oferiran els dimecres 29 d'octubre i el 12 i 26 de novembre a les 6 de la tarda al Centre Cultural.
La primera sessió del cicle el passat dimecres tenia com a títol Pares, fills i nets, com entendre'ns millor, a càrrec de la psicòloga clínica Mireia Golobardes. L'especialista va ensenyar als assistents com adquirir habilitats i estratègies per comunicar-se d'una manera satisfactòria amb les persones del seu entorn social i familiar. A la propera sessió, el dia 29 d'octubre, s'oferirà la xerrada Aprendre a gaudir a càrrec de la psicòloga clínica Jana Pérez. L'especialista ensenyarà estratègies per relaxar-se, com identificar i expressar les emocions i com reconvertir els pensaments negatius en positius, entre d'altres temes. El 12 de novembre tindrà lloc la conferència L'escriptura també es fa gran, treballem per millorar-la, amb la logopeda Cristel Serra. El cicle es tancarà el dimecres 26 de novembre amb el tema Interpretació i utilització dels somnis a càrrec de la psicòloga clínica Sílvia Picón.
El mes de novembre s'ha iniciat la segona fase dels treballs de regeneració del bosc dels Pinetons. La Regidoria de Medi Ambient va voler impulsar aquests treballs després de comprovar l'estat sanitari en què es trobaven aquests arbres.
La primera fase, realitzada fa uns mesos, ens l'explica la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
A veure, la primera fase que es va realitzar va ser una neteja de la brossa i les escombraries que hi havia per allà dintre. Es van tallar els arbres que estaven morts o que estaven molt malalts. Es van realitzar algunes esporgues selectives de branques que no estaven gaire bé i es va modificar el perfil perquè no marxés la terra. Es va també posar tot el que eren els arbres i tot es va regenerar per el que fos el terra. Al cap de 6 mesos va veure que l'actuació havia anat bé i llavors els brots començaven a sortir i així semblava que la cosa anava bé.
Segons aquesta segona fase s'inicia un cop entrada la tardor per tal que els arbusts que es plantaran puguin beneficiar-se de les pluges que s'esperen en aquesta època. Es plantarà un estat realitzat amb arbusts autòctons, tal com explica la mateixa regidora.
Amb aquesta segona, la segona fase que volem fer, el que es farà serà posar un arbret arbustiu, arbustius autòctons d'aquí dalt, del Mediterrani, i llavors serà perquè l'erosió no marxi i pugui tindre el terra més bé, més a condicions. El que sí que farem serà ballar tota la zona per protegir-ho i el que es farà també serà un repte de goteig perquè no s'hagin d'anar a regatar 2x3.
La plantació d'espècies autòctones garanteix la seva adaptabilitat a la climatologia i al sol, la supervivència i reproducció dels vegetals i afavoreix la creació d'un hàbit idoni per desenvolupament posterior d'espècies animals i vegetals autòctons.
Esteu escoltant Info.
La La llar d'infants La Verema ja porta un mes i mig en ple funcionament, tot i que la jornada de portes obertes ja va tenir lloc el primer dia de curs. Aquest dissabte el centre organitza una festa d'inauguració. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altra banda del telèfon l'Anna Salvatella, directora del centre. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns, per començar, quin és el programa que teniu previst per la festa d'aquest dissabte.
Doncs primer hi haurà una estona que hi haurà portes obertes perquè la gent pugui visitar la llar. Després hi haurà els parlaments, suposo que hi haurà l'alcalde i la regidora d'Educació. I després hi ha una xocolatada per tots els nens i nenes. I com a animació ve un grup de teatre d'aquí de Ripollet que farà l'animació i després una persona que ve a explicar uns contes.
A qui va dirigida especialment la festa?
A les famílies de l'escola.
Vale, o sigui que en principi és per als pares i mares i els alumnes, no?, del
sí.
centre.
Uh-huh.
Ja porteu, com dèiem, un mes i mig de funcionament.
Sí.
Com s'estan adaptant els nens i nenes?
Bueno, gairebé tots ja estan adaptats. Sí. Bé, molt bé.
Uh-huh. I com funciona l'escola? Heu trobat algun tipus de mancança o esteu contents, satisfets?
Estem satisfets, estem satisfets. Tenim una escola molt bonica, tot i que hi ha alguna cosa que encara no està acabada del tot, com és la cuina, que de seguida ja començarà el funcionament, però de moment encara no està acabada. Però bueno, bé, anem bé.
Uh-huh. Parlem d'aquestes obres. Vosaltres, en principi, teniu pensat a fer l'ampliació de la segona fase del centre. Sabeu ja dates?
No. Sé que està en projecte, però jo faig la direcció, tot el més ho porta altres departaments de l'Ajuntament.
Perquè pel que fa la primera fase només queda la cuina.
Acabada, però ja està, és que ja està pràcticament.
Uh-huh. I quan es posarà en marxa, ho sabeu?
Doncs igual la setmana que ve.
Molt bé.
Està acabada.
Parlem de que tu, com deies, ets la directora, de més dirigeixes les dues llars d'infants.
Sí.
Estem parlant llavors del mateix programa educatiu.
Uh-huh.
Quina és una mica la línia que seguiu a la llar d'infants municipal?
A veure, la línia pedagògica, diguéssim.
Sí.
Bueno, és una línia pedagògica que el seu origen ve d'Itàlia, però bueno, costa una mica de realitzar en el municipi. Si tenim en compte les famílies els costa una mica entendre-ho. Llavors, bueno, una mica és la demanda que fan les famílies i la idea nostra del que ha de ser l'educació dels 0-3 anys. És una educació respectuosa i que es basa en que és el nen qui aprèn a aprendre. És ell mateix qui es construirà les seves estratègies per després aprendre.
Perquè deies que les famílies no acaben de...
Costa una mica.
En quin sentit?
Bueno, hi ha molta tradició d'un tipus d'educació... Bueno, hi ha gent que demana fitxes.
Uh-huh.
Nosaltres no fem fitxes. Les fitxes són molt directives, dirigeixen el que el nen ha de fer, no què faria ell per resoldre alguna cosa. No? Així he explicat molt breu, eh? Però aleshores quan els expliques el per què, llavors ho van entenent. Però bueno, una mica anem adaptant, no? O sigui, entre la idea del que ha de ser i el que la gent espera, perquè són els seus fills i tenen dret a esperar també, no?
Uh-huh. Suposo que ha canviat molt aquella línia d'abans de que les guarderies eren un lloc on deixaves els nens allò perquè juguessin mentre tu treballaves, no?
Bueno, allò eren guarderies de guardar. I ara, tot i que encara s'utilitza molt la paraula, doncs tothom intenta que ja es digui o llar d'infants o escola bressol, són centres educatius.
Uh-huh.
No són llocs per guardar criatures, no són magatzems.
Perquè quan els nens i les nenes comencen a P3,
sí.
Trobes que hi ha massa diferència entre els que hi han anat a la llar d'infants i els que no?
No sé què passa a P3, però per la informació que m'arriba d'algun director o directora, no hi ha massa diferència. No sé que sigui una escola d'un estil educatiu molt estricte, molt dirigit, però en teoria no, és bastant una continuïtat.
Perquè han d'aprendre moltes coses els nens abans de començar el col·le? D'hàbits a nivell, jo que sé, dels colors, de la lletra,
bueno.
Tot això se suposa que ja ho han de portar après, o no?
Hi ha escoles que ho esperen, i hi ha escoles que tenen clar que ho aprendran. Més que aprendre-ho, han de créixer, s'han de fer grans, no? Han de tenir la capacitat de després aprendre allò que els interessi. Els colors és una cosa que els interessa perquè és molt fàcil classificar per colors o coses d'aquestes. Llavors, com que té un interès, ho aprenen. I a més és algo que a les famílies també els sembla que sigui com una fita evolutiva, no? Serà els colors. Bueno, doncs, sí, normalment tots saben els colors, o sigui, no hi ha cap problema, és una cosa que no... En quant a hàbits, doncs el que és l'autonomia és important, però ja no només perquè s'ho sàpiguen fer sols, sinó com els hi puja l'autoestima en aquest aspecte, no? Un nen que és capaç de fer allò que ell sap que podria fer i ho fa bé, doncs la seva autoestima està molt amunt. És en aquest aspecte que se sent molt més segur, comunica allò que vol comunicar, pregunta allò que li interessa. És en aquest sentit que jo penso que l'escola avui en dia té, l'escola bressol, la llengua, té pes.
Parlaves abans de que a l'inici de la festa hi ha portes obertes. Sí. Aquelles persones que vulguin visitar el centre però que no tinguin els seus fills de, allà a la llar d'infants i poden entrar i poden anar demà?
En principi estan convidats, o sigui, en principi tothom pot venir a veure l'escola, no hi haurà cap problema. El que passa que la festa està pensada doncs, per les famílies de l'escola, per estrenar l'escola, no? Fer la festa d'estrena, però tothom que vulgui venir, hi ha molta gent, moltes famílies que m'han dit que vindran amb els avis, amb parents, amb... Uh-huh. Bueno.
Molt bé. Doncs demà ja saben una cita a la Verema, aquells que tinguin la curiositat de veure aquesta llar d'infants, que és molt maca, i res, felicitar-te per aquest inici d'aquesta segona llar d'infants ja municipal. Moltes molt gràcies, Anna.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
El 91.3 Info.
Passem ara a fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prats. Bona tarda. Demà dissabte a les 7 de la tarda, Marató d'Humor al Teatre Auditori amb la projecció de les pel·lícules Top Secret, Hot Shot i Agárralo Como Puedas. Està inclosa dins el desè certamen de curtmetratges i l'entrada és gratuïta. I a 9:15, nit flamenca al local de la Macarena, al carrer de Cot, número 7. Per tancar el dissabte a les 11 de la nit balla al vestíbul del pavelló Joan Creus amb música en directe organitzat per Amics del Ball. I diumenge no podeu faltar a la festa de les 3R que tindrà lloc a partir de les 10 del matí al Parc del Molí. Activitats infantils, productes artesans i paella popular, tot organitzat per l'Associació de Veïns de Can Clos, Can Mas i Maragall.
Esteu escoltant Info.
El Patró Municipal de Cultura va iniciar el passat 6 d'octubre el programa de cursos i tallers al Centre Cultural de Ripollet. Un total de 310 alumnes s'han matriculat al curs 2008-2009, una xifra similar al curs anterior que va comptar inicialment amb 330 matriculacions. En aquesta dada es comptabilitzen tant els alumnes nous com els alumnes antics. En aquests moments encara hi ha places lliures en alguns tallers com arts decoratives, ceràmica, ioga, pintura, puntes de coixí, tall i confecció. Recordem que el Patronat Municipal de Cultura ofereix una trentena de tallers i que alguns d'ells tenen diversos grups segons l'horari en què s'imparteixen. Les places dels tallers oscil·len entre les 8 i les 20 persones. Així, malgrat que hi ha grups que ja estan plens, hi ha horaris encara disponibles. Per més informació cal adreçar-se al Centre Cultural o bé trucar per telèfon al 93 586 3027. L'import de la matrícula és de 24,5 euros i la mensualitat dels cursos té el mateix import. Pel que fa als cursos de curta durada, els d'un mes tenen un cost de 27,5 euros, els de 2 mesos 54,20 euros i els de 3 mesos 81,4 euros. El preu és igual per tothom i l'únic requisit és portar la documentació requerida. A banda dels tallers que organitza pròpiament el Patronat Municipal de Cultura, també hi ha tallers que imparteixen les entitats culturals del municipi. És el cas del Ball de Gitanes, Teatre, Country, Flamenc, Balls de Saló i Ritmes Afro-Uruguaians, entre d'altres. Tots els tallers s'imparteixen al Centre Cultural i la seva durada coincideix amb el curs escolar. El passat divendres 10 d'octubre, el Molí d'en Rata va acollir 100 nens i nenes d'entre 6 i 7 anys de l'Escola Sagrat Cor de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta visita és fruit de la campanya de difusió que es va dur a terme el passat mes de juliol amb l'objectiu de donar a conèixer l'equipament a les escoles de la província de Barcelona.
El Molí d'en Rata és un dels pocs molins fariners que es conserven a Catalunya i la seva museïtzació permet que tant els visitants locals com els foranis puguin endinsar-se en el món dels cereals i aprendre com funciona un molí fariner hidràulic. Els alumnes es van dirigir en tres grups i se'ls va explicar diversos aspectes tecnològics del molí de la vida quotidiana de fa 100 anys, a banda dels diferents tipus de cereals que existeixen i els productes que es poden derivar d'aquests. Finalment, els nens van fer un taller i es van emportar a casa una màscara de rateta enganxada amb farinetes. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, ens valora la visita.
Nosaltres, això ho estem potenciant, el fet que vinguin als municipis, a més, la història de Ripollet i també, repeteixo, la història del que va ser Catalunya de la darreria del segle XIX, principis del segle XX, no? I això ens enorgulleix. Tenim molts projectes que estan generant, que encara no estan, bueno, especificats, però que tant a nivell del TIP en concret com a nivell d'objecte cultural Ripollet vol créixer.
Una vegada finalitzada la visita, els alumnes del centre educatiu van anar a dinar al Parc Oriol Martorell.
Ahir al vespre va tenir lloc al Centre Cultural la constitució de les noves parelles lingüístiques que participen al programa de voluntaris per la llengua. Per parlar-ne d'aquest projecte tenim a l'altra banda del telèfon a la seva responsable, l'Agnès Forcade. Agnès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest programa.
Mira, el programa de voluntariat per la llengua és un programa impulsat per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat i aquí a Ripollet rep el suport del Pla Educatiu d'Entorn, per tant, s'ha integrat dins de la xarxa d'activitats del Pla Educatiu d'Entorn. Aquest programa el que consisteix és a posar en contacte persones que parlen català normalment amb persones que volen aprendre el català, que ja en saben una miqueta, però la finalitat del programa és que perdin la vergonya a l'hora de parlar el català.
Uh-huh. Ahir es van formar finalment 24, potser?
Sí, 24 parelles.
Això és un bon número?
Sí, déu-n'hi-do. A altres llocs de Catalunya, evidentment, se'n fan més, altres llocs se'n fan menys, però en la línia del centre nostre que està, que la seu a Cerdanyola del Vallès, és l'any passat se'n van fer unes 20-22, per tant, un petit augment de parelles que està bé.
Uh-huh. Qui s'hi pot apuntar en aquest projecte?
Mira, per ser voluntari, és només que persones que parlin català normalment i que estiguin disposats a ajudar algú que el vol aprendre i que tinguin una miqueta de temps lliure. Això es necessita una hora a la setmana per fer això, per tant, tampoc no necessites gaire temps. Llavors, per estar aprenent, poder parlar una miqueta en català, poder mantenir una conversa i llavors es tracta això, practicar i cap problema, i llançar-se a parlar en català.
Perquè als voluntaris els hi feu algun tipus de prova de nivell?
No, el que es fa és una petita formació on s'explica quines són les funcions que han de fer. Per exemple, els voluntaris, clar, això no són classes particulars, per tant els voluntaris no han de fer classes a ningú ni corregir excessivament a l'aprenent, perquè clar, llavors això el que fa és frenar l'aprenentatge, no? Uh-huh. Però no es fa cap cosa en concret, ni prova de nivell, ni res d'això.
Perquè vosaltres el que intenteu és que les correccions es facin en un sentit positiu, no?
Sí, per exemple, una persona l'aprenent està parlant i en lloc de dir lloc, diu puesto. Doncs l'altra, la voluntària, en lloc de dir-li no, no diu puesto, diu lloc, ja ha de continuar amb la frase introduint la paraula lloc perquè l'altra persona vegi com es diu. No es tracta tant de corregir paraula per paraula, sinó donar peu a dir la frase correctament, no? Per exemple.
Uh-huh. Si hi ha persones interessades, ara, tot i que ja s'han fet les parelles, s'hi poden apuntar?
Sí, nosaltres fem dos cops l'any. Poden apuntar.
Sembla que hi ha algun petit problema amb la línia telefònica, a veure si podem reprendre aquesta trucada amb la responsable d'aquest programa del que parlàvem, de Voluntaris per la Llengua, l'Agnès Forcade, que ens parlava des de l'Oficina de Català, un programa que, com dèiem, ahir al vespre va tenir lloc en el Centre Cultural de Constitució de les Noves Parelles Lingüístiques.
Sembla que no podem reprendre aquesta connexió. Continuem doncs amb les següents notícies de l'informatiu. Demà dissabte la regidoria de joventut amb la col·laboració de les entitats en vídeo Club de Rol Ripollet ha organitzat una marató de cinema dedicada a l'humor. L'activitat forma part del programa del tercer certamen de curtmetratges.
A partir de les 7 de la tarda es projectaran les pel·lícules Top Secret, Hot Shots i Agarra-lo como puedas. L'entrada és gratuïta però cal recollir les invitacions al centre cultural.
A final de setembre, la Biblioteca Municipal va iniciar de nou el cicle de tallers i activitats del programa Nascuts per Llegir. Aquesta activitat pretén fomentar la lectura dins la família com un element més per a la salut integral de l'infant des del mateix moment del seu naixement.
La primera activitat va ser un taller d'estimulació i durant aquest mes d'octubre s'han programat sessions de contes i cançons i un taller de massatge infantil. Ens han donat més detalls el regidor de Cultura, Ferran Tornet.
Tenim 5 tipus d'activitats amb el Nascuts per Llegir. El més petit som dissabte, que és contes i músiques per infants de 0 a 3 anys. Després tenim la xerrada i tallers per a pares i mares, que és mensual. També tenim una cosa que té bastant èxit, que és de les receptes literàries amb breus recinyes de llibres per a pares i infants, i també és mensual. El racó de pares, que és un espai dins de la zona infantil amb llibres per a pares i mares sobre mares, nutrició infantil, psicologia, llocs, policultura, revistes i audiovisuals. I després tenim un espai que creiem bastant, que era l'espai de petits lectors, que no s'ha adaptat per infants fins a 4 anys, acompanyat també de pare i mare. Hi ha llibre d'imatge, roba i llibre de lloc.
La iniciativa, iniciada a Ripollet el juliol del 2005, és duta a terme per professionals del CAP i coordinada per la Biblioteca Municipal.
La patinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet, Júlia Figueró, ha aconseguit la medalla d'or a l'Interland Cup, celebrat el 9, 10 i 11 d'octubre a la localitat alemanya de Darmstadt. Un campionat on Isabel Repulló es va emportar a casa la medalla de bronze en categoria sènior. Les patinadores cadets Cristina Pardo i Gemma López van quedar a la quarta i sisena posició final.
En aquesta edició van participar patinadores d'Alemanya, Holanda, Àustria, Bèlgica, Suïssa, Croàcia, Itàlia, Eslovènia i Espanya. Amb aquesta competició, el Club Patinatge Artístic Ripollet tanca pràcticament la temporada 2008. L'única competició internacional que falta és el Mundial Sèdion de Taiwan, on Carles Gasset té moltes opcions de medalla, tot i sortir d'una greu lesió cervical. El Mundial es disputarà del 8 al 22 de novembre i el patinador del Club Patinatge Artístic Ripollet participarà en figures obligatòries lliure i combinada. D'altra banda, el passat 11 i 12 d'octubre, tres patinadores del Club Patinatge Artístic Ripollet van participar a Lliçà del Vall a la fase classificatòria del Trofeu de Barcelona de categoria infantil. Només Sigrid Bono va aconseguir classificar-se per al Memorial Pedro Ledesma, que tindrà lloc el 18 i 19 d'octubre a les instal·lacions de la Unió Esportiva Horta. Bono participarà juntament amb Ainhoa Pérez i Jaisa de Castro com a cadet i Sandra García com a juvenil.
Esteu escoltant Info.
Fins a finals d'octubre, la Casa de Natura acull una mostra amb les 184 imatges presentades a la darrera edició del certamen sobre l'entorn natural de la nostra comarca. L'exposició organitzada pel Consell Comarcal en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Vallès Occidental s'inclou dins l'agenda de tardor de la Casa de Natura.
La mostra s'acompanya d'una xerrada a càrrec del fotògraf Francesc Muntada, que tindrà lloc el proper 23 d'octubre a les 7 de la tarda a la Casa de Natura. D'altra banda, aquest mes d'octubre el Consell Comarcal ha convocat la 5a edició del concurs fotogràfic Vallès Natural. Com a novetat, cal destacar que el concurs consta aquest any de 3 categories, la de paisatge, la de flora i fauna i la de patrimoni arquitectònic i cultural. A més, per primera vegada caldrà presentar els treballs via internet a través de la pàgina web www.vallesnatural.com. Les fotografies que obtindrà el concurs s'hauran de presentar en forma digital abans del dia 30 de novembre de 2008.
El proper dilluns, la Sala 1 del Centre Cultural acollirà la inauguració de la mostra El Món Trabucaire, organitzada per la Colla de Trabucaires de Ripollet i produïda per la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, una mostra que s'emmarca dins del segon aniversari de la colla local. Per parlar d'aquesta celebració, ens acompanya l'info Jordi Parra, Trabucaire de Ripollet. Bona tarda, Jordi.
Hola, què tal?
Parlàvem d'aquesta exposició que s'inaugura dilluns. Explica'ns una miqueta què es podrà veure.
Bueno, es pot veure un recull de tots els diferents vestuaris de totes les colles que estan afiliades a la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya. Es pot veure una mica la història d'on són, perquè és una història, i bueno, un breu seguiment dels directius que fan servir de les diferents colles.
El proper 26 d'octubre celebrareu el vostre segon aniversari. En aquest aniversari s'emmarca l'exposició. Explica'ns una miqueta també què consistirà aquest acte.
Bueno, la Diada de Trabucaire pretén ser una cosa que faríem cada any. De fet, aquesta seria la segona, perquè la primera la vam fer l'any passat dins del text de la Colla Trabucaire. I, bueno, es tracta de les colles que tenim relació i que amb les que acostumem a sortir, els convidem a la nostra vila per un dia de festa, com si diguéssim, de germà, no? Llavors, cada any serien colles diferents. Aquest any tenim la colla de Sant Esteve de Ferrer Rovires i la colla de Santa Coloma de Panet.
Enguany heu participat a les festes del Pont Vell, a la Festa Major, a les festes de Sant Andreu. Això suposo que és un símptoma allà de consolidació, no?
Sí, anem agafant nom i bueno, el que intentem és, a part de nostres festes, que són la tardor, Festa Major i la nostra diada, doncs anar a totes les que ens proposen, perquè és la manera de que tinguem intercanvis, que és la manera que funcionen aquest tipus de colles.
Què cal saber per ser trabucaire?
Cal saber pues, que t'agradi la festa, el soroll, la pólvora i poca cosa més. Ens agraden molt els esmorzars, el bon menjar i no la pólvora.
Perquè hem de dir que la majoria de vosaltres sou membres dels Diables de Ripollet.
Sí.
Vull dir que això de la pólvora ja... Teniu força experiència, no?
Sí, sí, sí.
Hem de recordar bandolers, insurgents, guerrillers, tots aquests han estat trabucaires de la història de Catalunya. Però ara quin és el significat de ser trabucaire?
El significat és mantenir viva la flama tradicional d'aquesta gent que va engrescar per tota aquesta història. Abans ho feia per reivindicar i lluitar contra l'ocupació i contra les injustícies, i ara és un fet cultural que volem mantenir.
Jo tenia un dubte. Com heu aconseguit les armes?
Comprant-les.
Comprant-les. Això encara es ven, no?
Què?
Que això encara es ven.
Sí, sí, aquests trabucs són com a xurros, de fet.
Home, no m'espantis, com a xurros.
Sí, sí, de fet hi ha diverses armeries que l'estan. Nosaltres les hem comprat a Bacete, a Medial Rojo. I, bueno, com ha fet... Et dic que ho fan com a xurros perquè, per exemple, a la zona de Alacant, totes les festes de monos i cristians, doncs tot el tipus d'armes que porten són trabucs. O sigui que hi ha milers, en aquella zona hi ha milers, cada colla té 40-50 integrants i cada cotó el seu trabuc i cada any en més.
Suposo que aquestes armes es podran veure també algunes d'elles a l'exposició o no?
Sí, alguna ja l'has posada, sí.
Doncs només ens resta, Jordi, que convidis a tothom a participar a la inauguració aquest dilluns i també especialment a la cercavila que fareu el proper 26.
Pues sí, la inauguració de l'exposició la farem el dia 21 o el dia 20, com havia comentat.
Ah, l'heu canviat.
La farem dimarts a les 20 hores. Vindrà el president de la coordinadora de Trabucaires de Catalunya, el regidor Ferran Tornel, i nosaltres, a part de les colles que... Bueno, hem convidat a totes les colles de la coordinadora per si volen venir a la inauguració, que puguin venir. També hem convidat totes les entitats i, bueno, des d'aquí convidem a tothom en general. Pel tema de la diada del dia 26, bueno, l'acte començarà a les 11 del matí amb una cercavila que començarà entre els carrers Rambla Sant Jordi i Sarrià de Ter, i, bueno, farem un recorregut que arribarà fins a la plaça de Pere IV, plaça del Mercat, on te farem al final. El que sí que volíem dir és que qui vulgui venir a gaudir del soroll, que miri de protegir-se les passolides, amb tacs de cotó, amb tacs d'aquesta goma, perquè fa molt soroll.
Molt bé, doncs ja ho saben, això serà el 26, però abans el proper dimarts, aquest dia que ha canviat, serà la inauguració de l'exposició del món trabucaire. Jordi Parra, trabucaire de Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Esteu escoltant Info.
A motiu de la festivitat de Tots Sants, el cementiri municipal ampliarà el seu horari habitual. Entre els dies 20 i 31 d'octubre romandrà obert de 9 del matí a 6 de la tarda. Els dies 1 i 2 de novembre, de 8 del matí a 6 de la tarda.
Igualment, també es comunica que per tal de facilitar la visita al cementiri del Nord Collserola, l'Ajuntament ha contractat un servei especial d'autobús del 27 al 31 d'octubre i els dies 1 i 2 de novembre. I els horaris es poden consultar a la web municipal ripollet.cat. El servei serà gratuït i el trajecte i les parades seran les mateixes que la línia UB20 des de la sortida del carrer València fins a la carretera de l'estació. Des dels quatre cantons fins a l'interior del cementiri, el servei serà directe.
El 91.3 i pot.
I a l'info passem a repassar l'actualitat esportiva, perdoneu, amb el nostre company Ramon Argenté. Bona tarda.
Bona tarda.
El club de futbol Ripollet s'enfronta al Mollet aquest cap de setmana.
Doncs després de molts anys se torna a rehabilitat amb els dos equips del Vallès. El club de futbol Ripollet aquest diumenge jugarà a casa seva contra l'equip del Mollet del Vallès, tornant així als èxits de la comarca. Recordeu també els aficionats que el proper dijous a les 9 del vespre ja jugaran els 15 minuts de l'encontre ajornat del dia del Palafrugell, suspès al minut 76, i que començarà amb el marcador de 0 favorable a l'equip de Girona.
I futbol sala i hoquei, líders.
Doncs una jornada més, els dos equips de Ripollet, fins i tot perdent, poden conservar el liderat. El futbol sala jugarà aquest cap de setmana a la pista de l'antic La Foresta, que ocupa en aquell lloc número 2 de la classificació. Una pista on el Ripollet ha fet bon resultat i serà a 6:45 de la tarda. El club hoquei ho tindrà més difícil, ja que el rival serà l'equip del Congrés, segon a la Lliga, i que és un encontre amb molta expectació, ja que 7 jugadors del Congrés la temporada passada aquest any estan amb el Ripollet, i que el partit serà a partir de 4:45 de la tarda.
I comença la Lliga de Tenis.
Aquest cap de setmana comença la 14a edició de la Lliga del Baix Llobregat a l'equip del Ripollet de la primera divisió, grup B. Pels jugadors de més de 18 anys jugaran el seu primer partit en el poliesportiu municipal el dissabte 3:45 contra l'equip del Open Sport Club. Més difícil serà els jugadors de l'equip de la primera divisió A, de més de 40 anys, que jugaran a la pista d'un dels històrics, com és el Real Club Tenis Barcelona, fundat en l'any 1899.
I acabem aquest apartat esportiu sabent qui serà el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs el futbol sala Ripollet, l'equip B, amb el seu nou entrenador, Ivan Beas, que va deixar el Can Clos i ara està el Ripollet B, i el seu delegat, Manolo Osuna.
A partir de les 7, a l'Infosport, amb el nostre company Ramon Argenté, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
A la zona centre de Ripollet, BR Grup Immobiliari presenta 3 noves vivendes. Visites de dilluns a diumenge al carrer de Tamarit. Truca al 646 42 80 82 i comença a somiar. BR Grup Immobiliari, seguretat i elegància.
Temas Buster, escuela de club de buceo en Ripollet. Ven a participar en nuestros cursos y salidas y visita nuestra tienda de submarinismo. No te pierdas la experiencia de pasear bajo el agua. Nos encontrarás en la calle Blasco Ibáñez número 4. Ven a comer a Frankfurt Paco Junior 2. Todo tipo de bocadillos y tapas. Nos encontrarás en nuestro nuevo local del carrer Afores 36-38 de Ripollet. Nuestro horario de verano es de 1 a 4 de la tarde y de 7:30 a 11:30 de la noche. Y si llamas al 93-691-8656, tendrás toda nuestra carta disponible con servicio a domicilio. Frankfurt Paco Junior 2. Los mejores bocadillos de Ripollet.
Estàs avorrit de veure't sempre igual? Tens ganes de fer un canvi d'imatge? Aprofita el bon temps i deixa't anar a Sílvia Barroquer. Vine al carrer de Verge de Montserrat 46, baixos D. A Sílvia Barroquer t'esperem perquè la teva imatge és la nostra raó de ser.
Estàs preparat pel futur? Yes Language Center és el sí que necessites. Tenim una gran gamma de serveis per la teva empresa, els teus fills i per tu mateix. Cursos d'idiomes, ràpid way en sessions individuals i reforç escolar per a tots els nivells. Acosta't a Yes Language Center i matricula't per aquest curs. Estem al carrer de Palau Ugit número 2. I si t'inscrius ara pels cursos intensius, matrícula i material gratuït. Yes Language Center. Prepara el teu futur.
Aquest diumenge tindrà lloc la quarta edició de la Festa de les Tres Serres, una trobada organitzada per les associacions de veïns de Can Clos, Maragall i Can Mas, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient, de l'Ajuntament de Ripollet i altres entitats del poble. Per parlar-ne tenim nosaltres, a l'info d'avui, a un dels organitzadors d'aquesta festa, que és l'Antoni Jiménez. Bona tarda.
Bona tarda.
Parlem de 4 anys ja, la quarta edició de la Festa de les Tres Serres, és així?
Exacte, és la quarta edició i per problemes d'obres hem tingut que canviar el lloc de la festa. Sempre la fèiem al parc del riu Ripoll i aquest any la fem al parc del Molí. Mm-hmm. Fem parc del Molí i la plaça Pere IV, on estan ubicades totes les paradetes. Hem acabat al mig de la Rambla, ficarem a la primera trobada de puntaires.
Mm-hmm. Parlarem d'aquest tema primer per situar-nos, expliqui'ns una miqueta quin és, com neix aquesta festa, quin és el seu objectiu?
L'objectiu d'aquesta festa és conscienciar a la població de la importància que té el reciclatge. La recuperació, no llancem-lo tot, recuperem el que puguem, perquè a vegades escapes una cosa, la pots reparar i queda millor que nova, i la pots recuperar. I per una altra banda, la importància que té a l'estalviar a l'aigua. L'aigua és un tesor que no sabem el que tenim amb l'aigua. Podem ser conscienciats una miqueta aquest temps passat, quan no va ploure, que veiem les baralles que anirien i veiem els problemes. Jo aquest problema ja fa molts anys que el vaig jure. Amb un poble de la Comissió de Lleida, que no teníem aigua, i hi havia molts problemes. Llavors, gràcies a Déu, ja podem trobar aigua i no els tenim. Per això poder estic una mica més conscienciat amb aquest problema. Però volem fer conscienciar a la nostra població. I ho fem a través d'una festa lúdica. I diem, no que tenen que estudiar aigua ni que tenen que reciclar, no, el per què s'ha de fer. Nosaltres volem transmetre el massatge del per què s'ha de fer, i per això ho fem dins d'una festa lúdica, que tothom està content i tothom veu. Mm-hmm. Podran observar els que matin el dilluns pel dematí, que després de la festa, del moviment de gent que calculem que vindrà, com se trobarà el parc. I veuran que el parc té la brutícia d'un dia normal, o encara menys. M'atreveixo a dir que encara menys. I aquest és el missatge que nosaltres intentem enviar dins de la nostra festa lúdica.
Mm-hmm. Perquè abans a l'inici de l'informatiu comentàvem que aquesta tasca, la de conscienciar, no ha de ser només responsabilitat del govern, sinó que també les entitats es bo que s'impliquin, no?
Aquesta tasca ha de ser de tots, perquè per molta publicitat que facin els governs, per molta cosa que facin els governs, si el ciutadà de peu no ho fa, no n'hi ha res a fer. Nosaltres tenim els contenidors, que eren compartiments dobles, i el resultat ja s'ha vist. Van informar, es va fer molta publicitat, i el resultat es veu, que tinc entès que els canvien ara, canvien el tipus de contenidor, és perquè el ciutadà, i comencem per nosaltres, i més els que tenim l'edat, que tinc jo, que tinc 65 anys, no estem acostumats, ens costa molt. Gràcies tenim els que tenim més, que són els que ens fan exemple, ens fumen la bronca quan veuen que fem alguna cosa que no estem fent, perquè ells ja estan naixent amb una altra política, amb una altra forma de ser i amb una altra forma de reciclar. I la prova la podeu tindre quan veieu un nen petit de 6, 7, 8 anys pel carrer que ha agafat un carnet i ha tret el paper, que normalment el paper no llença a terra, busca la paperera. I nosaltres no, nosaltres que fem el paquet de tabaco sense gavi i llencem a terra. La polilla de llençar a terra. I perquè amb la política que hem tingut fins ara i no tenim la conscienciació que tenen ells. I ells són els que ens diuen, avi, això no llença aquí. Per això dic que suposem que mica en mica ho anirem recuperant. Per això nosaltres també la tasca l'enviem a tothom, però majorment als infants, que són els que han de créixer amb una altra consciència i amb una altra política i amb un altre caliu sobre el reciclatge.
Perquè hem de dir que aquesta festa tindrà prou activitats pels més menuts, no?
Tindrà activitats per tothom. Els menuts tindran un taller de titelles. Tindran un taller que estarà adreçat a menuts i grans per tothom. Llavors tindran uns inflables, tot pels menuts. O sigui que, i el missatge que fem, fem un tríptic, aquest any som el tríptic de dues persones, un recicla i l'altre no recicla. I el món, el veurà ell, al final es veu el món del que recicla i el món del que no recicla. El repartirem aquesta tarda en la presentació de la festa, i durant la festa fem que tenim 4.000 tríptics d'aquests per repartir-los que arriben a tota la població.
Parlàvem abans d'una de les novetats de la festa d'enguany, que és aquesta primera trobada de puntaires.
Sí. Aquest any nosaltres cada any hem portat alguna cosa diferent, alguna cosa. Vam portar una exposició de bonsais, vam portar una exposició de motos antigues, biscutes, i aquest any se'ns va acudir als companys i a mi portar, a veure si ens era possible portar la primera trobada de puntes de coixí. Ripollet, a moltes festes s'han ficat dones artesanes a fer-ho, però no mai com una trobada. Aquest any vam contactar amb la persona ideal per nosaltres, que va ser la que dona el curset al Casal de Cultura, que és l'Isabel, i a ella li va agradar molt la idea, i bueno, i es vam ficar en marxa. Vam pensar que tenim 50 o 60, ja ens donàvem contents, doncs ens n'anem, passem de les 140 trobades de llences. Llavors farà la primera trobada de puntes de coixí, suposo que tindrà, en anys següents, tindrà continuïtat. La donarem, la d'aquest any, i suposo que tindrem. Aquesta és la novetat, diguéssim, com a festa que tenim aquest any, que hem incorporat.
Activitat que no és una novetat, però que la gent espera també, parlem de la paella.
Bueno, la nostra paella.
Sí.
La paella aquest any la tenim per 1.500 persones. Amb això vull dir que el 1.501 no tindrà res. No es pensin que he fet una paella per tota la població, perquè és impossible.
Clar.
A part de que és impossible, el pressupost de la paella se'n va a la vora dels 8.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Llavors es fa, cada vegada ens hem de bellugar més per treure suport pels gastos que tenen. Per això torno a repetir que la paella són 1.500 persones. El 1.501 no tindrà cos.
Tindreu aquest any mercat de productes artesans?
Aquest any, com ens entenem, aquest any d'alguna paradeta més. Tindrem productes artesans. El que vulgui comprar oli d'un molí, d'un poblet de l'Empordà, podrà comprar. Vida allà, tindrem embotits, tindrem formatges, mel, tindrem pa el màxim artesanal possible, perquè tot diem artesanals, però no és ben bé artesanal, i per una...
Pel forn, no?
No, tot el que és embotit, tenen que tindre embotits, formatges, olis, vi, tot això tenen que passar el filtre de sanitat, i tots tenen que estar registrats al registre de la Generalitat. Clar, això és el màxim artesanal possible. Jo us puc dir que tots els que venen, jo els he visitat a casa seva. Nosaltres, quan cridem als artesans, els vaig a veure les fires, m'agrada, quedo en contacte amb ells, i llavors me'ls vaig a veure i veig el que fan. O sigui, per mi, els embotits, és un senyor de Sant Quirze de Besora que té un petit escurçament que ells fa. No és un gran, com n'hi ha molts fills, no. Aquests que venen són així, i tots venen a ser per on hi va.
Una festa on també hi haurà actuacions de diverses entitats, però que no volem acabar aquesta entrevista sense parlar del programa de ràdio, que ahir es va estrenar com a locutor d'aquesta casa. Expliqui'ns una miqueta d'experiència.
Bé, jo no diria ben bé com locutor. Les associacions de veïns teníem un buit, i teníem un neguit que volíem, almenys una o dues vegades al mes, poder explicar les nostres activitats, poder explicar les nostres inquietuds, que la població sapigués que fèiem alguna cosa. I llavors l'any passat no va poder ser perquè la programació ja estava feta, i aquest any haig de donar les gràcies al Toni, perquè el Toni s'ha bellugat i ens ha buscat un horari que crec que és l'horari més idòneo per nosaltres, que és el primer i tercer dijous de cada mes de 7 a 8. Jo em vaig trobar molt bé, vaig trobar molt a gust, els nervis del primer dia,
no?
Suposo que alguna errada vaig dir, vaig tindre que repetir alguna cosa perquè em vaig confondre l'horari amb el de la paella, que vaig dir a les 12 i era a les 2, la paella és a les 2:30, i bueno, i cosetes així, però els companys que tenia al costat em passaven els apunts i després vaig poder rectificar, però molt bé, molt a gust.
Doncs ja ho saben, que és el primer i tercer dijous de mes, de 7 a 8 de la tarda, i que, bueno, doncs és l'espai, la veu de les entitats locals. Nosaltres només agrair-li i demanar-li que, per acabar, convidi tothom a aquesta festa de les Tres Serres.
Tothom és convidat, jo em sembla que no tinc una... Però també convido tothom a aquesta tarda la presentació.
Exacte.
Aquesta tarda fem la presentació de la festa de les Tres Serres. Del Germán, Germán és el responsable de residus de la CONFAC. Aquest xicot els explicarà com va, llavors podem gaudir d'un pica-pica, que em sembla que estarà molt bé el pica-pica.
Al centre cultural?
Al centre cultural a les 7 de la tarda. I el diumenge, a partir de les 10 del matí, tothom a la plaça Mur.
Doncs així serà. Antonio Jiménez, un dels organitzadors d'aquesta festa de les Tres Serres. Gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'info d'avui divendres 17 d'octubre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, perdó, Fran Lladó, Francina Ricard, Laia Prats, i us parla Rem Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema musical. Es podré tornar enrere de Bet. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Escopint el seu pecat ja vençut, pararan com sempre han fet. Per trobar